Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, els dimarts cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 1 del mes de desembre, una nova edició del programa Agrografia, un espai en què repassem diferents qüestions relacionades amb el món agroalimentari. Com sempre, ho fem gràcies a la col·laboració en aquest espai del Josep Maria Roig. Aquí tot seguit saludem i donem les gràcies, com sempre, per participar i per impulsar aquest espai. El tenim com més habitual aquests darrers mesos a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Josep, i gràcies, com deia, per ser aquí.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
A tu, Josep. Avui, Josep, vols dedicar el programa a parlar bàsicament de la cooperativa de Linyola, també del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, però bàsicament em deies ara abans de començar doncs, que centrarem aquest espai d'avui en la cooperativa del camp de Linyola i és per això que ni més ni menys que has convidat qui és el seu president, el president de la cooperativa de Linyola i també membre de la Comissió Nacional Permanent d'Unió de Pagesos, el senyor Jaume Pedrós, que també ens acompanya a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, senyor Pedrós, i gràcies també per participar en l'agrografia d'avui dimarts.
Molt bon dia.
Amb el Jaume Pedrós repassarem, m'imagino, Josep, tota la història de la cooperativa de Linyola, també doncs, de la tasca que du a terme aquesta entitat, però abans escoltarem, com és habitual, la teva reflexió sobre el tema que tractem avui i dedicarem la part final del programa, de l'agrografia, com sempre, a parlar de l'actualitat agrària i també de jornades tècniques que tenen lloc al territori, la majoria d'elles encara de forma online, de forma telemàtica. Dit això i feta la presentació del nostre convidat, Josep, quan vulguis, pots fer la reflexió sobre el tema d'avui.
Pues moltes gràcies, Sònia. Bon dia a tothom. Benvingut, bon amic, senyor Jaume Pedrós. Un altre cop el tenim aquí, avui d'una forma exclusiva, quasi, oi? I després agraeixo molt la seva dualitat, perquè ell és membre de la Unió de Pagesos, és president de la cooperativa de Linyola, per tant és una dualitat que li dona una visió de les coses molt amples i molt poden ser exactes i molt concretes. Quina reflexió podem fer? La reflexió avui és molt dura, perquè què tenim que fer? Mirar endarrere com està el moment present, què ens vindrà a sobre. Tot això són aquestes coses que en parlarem des d'un punt de vista agroalimentari, des d'un punt de vista d'agropecuari, des d'un punt de vista i des d'una visió del senyor Jaume Pedrós, que com he dit, aprofitem la seva benentesa de membre de la Unió de Pagesos, com també president de la cooperativa de Linyola. I aquesta seria potser la reflexió curteta d'entrada, però que ja podem començar, Sònia, quan vulguis, amb aquesta conversa amb el senyor Pedrós.
Doncs quan vulguis tu mateix, Josep, quan vulguis li pots formular ja la primera de les qüestions, doncs.
Pues vinga, pues som-hi. Senyor Jaume, amic Jaume, com se veu avui amb la que està caient, amb la que mos pot caure, que no ho sabem, amb el que ens ha caigut de lo que és referent a la governança, a la gestió i als resultats, sigui a nivell sindical, sigui a nivell cooperatiu?
Bueno, a veure, sempre que tenim un problema molt gran, pel que sigui, però en aquest moment és pel tema del Covid que ens ha vingut a damunt, com que el primer sector, i ara vull ser una mica positiva, el primer sector, que som nosaltres, visquim en una crisi permanent. El qual vol dir que quan ve una crisi molt forta, com que ja estem preparats i estem visquint en una crisi permanent, moltes vegades ens sortim millor que altres sectors. Això no vol dir que no tinguem problemes, molta gent té problemes per col·locar el seu producte, parlem de gent que pot servir en restaurants, mercats, han tancat restaurants, han tancat mercats, tot això és un problema, per l'altre cantó tenim un tema de cereal, que el tema de cereal sembla ser que perquè hi ha hagut una collita molt minsa al món, perquè al final el món és molt gran i ens veiem el que passa, pues, que passa de que sembla ser que el cereal funciona bé, els preus han pujat. La qual cosa també fa que el productor ramader, degut a que el cereal puja, pues, també té més costos, és a dir, entre que no pot col·locar tant el seu producte i que el fer el menjar d'aquests animals val més diners, pues, també ho està passant més malament. Estem en un moment complicat, vull dir que no sabem cap on tirarem, però intentarem anar tirant endavant i com sempre hem fet.
Molt bé. Continuem. Avui dia el gestionament, la governança, els models i dissenys que caldria pensar per sortir d'aquesta crisi, si cal pensar-hi vagi, perquè com vostè ha dit, s'ha de ser positiu, vull dir, s'estan pensant, ja s'estan gestionant, vostès ho estan ja estudiant, ho estan ficant en marxa, ho estan preparant, de dir, bueno, a veure, quins passos tenim que fer per poder sortir d'una possible crisi o perquè els nostres associats doncs els podem tirar endavant. Pensen ja planificar, estan pensant en això?
Bueno, a nivell de cooperativa, sí. Sí, ho estem intentant. A veure, una cooperativa en si, tinguem en clar, en compte que no es pot parar mai. Sempre has d'anar tirant endavant. Sempre has d'anar creixent. Perquè al moment que pares, difícilment pots continuar, tires enrere i una cooperativa que es pare i s'estanque està condenada a tancar un dia o altre. Per això, quan a nivell cooperatiu intentem tirar endavant. És molt difícil, perquè cada vegada els països són menys i més grans. I com més gran és un pagès, menys li sembla que necessita una cooperativa, perquè es li ofereixen molts productes a un preu igual o millor a vegades, no? Però jo sempre dic el mateix. Si no tinguéssim les cooperatives, pagaríem realment els productes, o podríem comprar els productes o vendre els nostres productes als preus que ho estem fent, o estaríem en mans, com sempre hem estat, d'una gent molt especulativa, que com que no tindríem cap més remei que amb ells, veuríem com ho podríem fer, no? Però, bueno, jo crec que com a cooperativa en si, la nostra està creixent cada dia, hem fet una inversió en els últims 10 anys d'un milió i mig d'euros per tirar endavant, estem el tema de secador, el tema de magatzems, el tema de fàbrica de piensos, anem creixent. És molt difícil anar aguantant, però sí, el que sí que tenim clar de les cooperatives és que han d'anar creixent, aguantant els socis de que veuen que vindre la cooperativa és el millor per ells i donar un servei positiu. I anant-nos adaptant a la nova... Jo recordo que fa 30 anys, quan feien una assemblea de la cooperativa, venien 200 persones i ara fas una assemblea i venen 40-50 persones. Però són realment els que treballen en les cooperatives, perquè hi ha molta gent que ja està jubilada o treballa menys, i sí que són socis, però el que venen a la cooperativa és menys... No venen... És més residual.
Ara, jo, Pedro, quants socis té la cooperativa d'aquí baix de Linyola, la que vostè precedeix?
Té 400 socis actius i després té 1.000 socis col·laboradors. Soci col·laborador vol dir que pot vindre a la cooperativa com un soci més, però no és soci a efectes de cooperativa. Pot vindre a beneficiar de moltes coses.
Quants de superfície? Quina superfície més o menys dominen?
Unes 15.000 hectàrees.
Quantes?
Més o menys. 15.000, unes 15.000 hectàrees.
15.000 hectàrees. I no són d'aquí, d'aquí al Linyola, o bé són també de la comarca?
Tenim el poble de Linyola, també gent de Poal, Vallfogona, els pobles de la vora. Penelles, algo d'Ivars, vull dir, clar. És que també, com a Linyola, molts propietaris tenen finques fora del terme de Linyola i altres que no tenen cooperativa al seu poble i venen a la cooperativa de Linyola.
Ara li faré una pregunta una miqueta indiscreta, però que sé què fer per poder aclarir les coses, però no cregui que li faci mala fe, eh? La pertenència de ser soci de la cooperativa de Linyola és també una pertenència de ser soci del sindicat o no?
No, té res perquè ser una cosa o l'altra. No, perquè la cooperativa de Linyola, més aviat, moltes vegades, és un problema. A veure, moltes vegades ser el sindicat i ser la cooperativa a vegades és un problema. Sí que tens moltes portes obertes perquè saps cap a on t'has de dirigir quan tens un problema, però moltes vegades també t'encasillen com a membre d'un sindicat més com a, que com a president de la cooperativa. I a vegades pues, tampoc és el més ideal.
I ara a nivell de sindical, a nivell d'Unió de Pagesos, com a membre que vostè és de la permanent nacional, què preveuen, com se tindrà que treballar, quina governança poden tindre, quin gestionament faran. També hi ha un moviment de renovació o bé de perspectiva,
bueno,
de la forma de treballar, de la forma de serveis, de la forma de plantejar, etcètera.
Bueno, ens hem d'anar adaptant cada dia a la nova manera i a els països que hi ha. Clar, el pagès de fa 30 anys a un pagès d'ara canvia molt, i el meu fill, que és pagès, o jo, som diferents, i el meu pare també, no? Ens hem d'anar adaptant. Però que sí que està molt clar és que cada vegada les explotacions són més grans i més professionals. Aquí tenim un repte molt gran, que és la transformació del Canal d'Urgell, a veure d'una manera o altra com ho podem fer, que és molt important, i hem de veure cap on ens porta i com ho podem fer. I després també, jo quan vaig empezar a treballar a casa meva portàvem 20 hectàrees de terra campa. Ara en porto 100. Vol dir que la vida ha canviat molt i de la manera que tenies dedicat a la pagesia ha canviat molt. Com anirà d'aquí el futur? Bueno, tinguin en compte que cada vegada som menys pagesos, perquè és la veritat. Molts estan en una edat, o estem en una edat, de que jo tinc 59 anys, doncs d'aquí uns anys m'hi jubilaré. I com jo considero que ara soc dels pagesos més joves que hi ha, perquè de menys de 40 anys no en queda molts. Jo sempre dic el mateix. Pot haver una agricultura sense pagesia? Sí, pot ser. Però qui vigilarà l'entorn, qui viurà als pobles? Perquè, clar, si no queda pagesos, qui viurà l'entorn rural? Qui el cuidarà, aquest entorn? Això és una filosofia de vida i és una manera de veure si és necessari o no és necessari. Això és una política que s'ha de tirar endavant. Nosaltres, com a sindicat, som sindicat.
Per deixar acabar ja aquest bloc i entrar en l'altre que és les produccions, permeti'm una pregunta. És a dir, tenim cooperativisme del nord d'Europa, cooperativisme del centre d'Europa, cooperativisme de la part mediterrània, de la part sud, de la part nostra. Com pot haver tantes diferències amb tot, amb aquests tres tipus de cooperativisme que li he mencionat?
Que molt fàcil. Coneix, també, oi? Sí, és que és molt diferent l'agricultura del nord d'Europa, la del centre d'Europa i la del sud d'Europa. I també és molt diferent a la gent. Nosaltres tenim clar que si tinguéssim una cooperativa on féssim fidelitzar totalment el soci, hi hauria molta gent que no seria soci de la cooperativa. Si tothom ens hagués aportat tot el producte i comprar-nos tot, ens donaria la llibertat, cosa que a dalt als països del nord això no existís. Fan una fidelització total. I només que no cal tenir amunt, només a França les cooperatives funcionen diferent, molt diferent, però que en si tot el país funciona diferent. Tot el que veuen el tema sindical tenen molta força, cosa que aquí, en aquest país, pues no es té. Bueno, és diferent, és una mentalitat diferent, i també els productes que, de la manera de fer productes que tenim aquí, és diferent dels països del nord. Aquests països tenen una agricultura que la poden fer d'una manera, cosa que nosaltres no ho poden fer de la seva manera. El tema del rec, amb ells no ens cal regar per produir, i nosaltres hem de regar i l'aigua és molt cara.
Una altra cosa, i aquestes cooperatives, al moment de decidir contractes, tractes, pactes, mercats, pesen més que nosaltres? Tenen més decisions? Imposen més les seues condicions?
Bé, en si tenen
a nivell comunitari, a nivell del que sigui.
Sí, però jo crec que sí, perquè el govern té molta més força i el govern els fa més cas, perquè si un sindicat o una cooperativa, segons quin país, diu aquí això no es fa, allò no es fa, i es tira endavant de la manera. Aquí és molt difícil. Estem capats per molts puestos. Per això tenen molta més força. I després, moltes vegades, també estem pensant en quin país som. Som un país pobre que té el que té i té les sortides que té. I, bueno, un país que no és més ric pot ser té un tipus de política que aquí ens sembla que no la poden fer perquè es gasten els diners en altres coses.
Perquè aquí estem mirant una sèrie de quadres que vostè coneix també sobre aquestes tres vessants cooperativisme que hem dit, i realment hi ha unes diferències abrumals, unes diferències molt grans en certes coses que realment, com vostè diu, sap greu. Una altra cosa, és molt important tindre el president del COGEC que sigui nostre?
Bueno, jo crec que qualsevol presidència que tinguem des d'aquí és molt important. Per exemple, ara la nova PAC que s'està tirant endavant a Europa. Jo quan vaig estar a Brussel·les l'any passat, ens van dir que no ho aprovarien fins que la presidència fos d'Alemanya. Perquè temps enrere els països de l'est, de Bulgària, crec, i diu, mentre hi hagi aquell país, no ho aprovarem. Ho aprovarem quan l'Alemanya sigui la presidenta comunitària. Vull dir, és molt important tindre la presidència d'una cosa. Primera, perquè et situen, i segona, perquè tens molt a dir quan estàs en un lloc així. Si no hi ets, a veure, en una reunió que són tantes persones i tants països, si no tens un bon càrrec, és molt difícil poder incidir en qualsevol cosa.
Em refereixo al càrrec que és del senyor Ramon Armengol,
sí,
com ja saben, és d'aquí de vora, inclús de Linyola, oi? De Ibars.
No, és de la cooperativa d'Ibars, però ell és de Juneda.
I
el Ramon, doncs, tinc molt bona amistat i, a més, és un càrrec que jo crec que se'l mereix, perquè ha fet molt per arribar a ser aquí.
Passem a les produccions de la pròpia cooperativa que vostè precedeix i que, per cert, precedeix amb molt èxit. Les produccions bàsiques que vostès fan són unes produccions dirigides o són unes produccions de tot tipus? És a dir, que fan de tot o fan certes coses? Degut, doncs, al tipus de terra que tenim aquí a la plana d'aquí baix, a l'Urgell, sigui perquè hi ha un excés de nitrogen, sigui un excés de nitrat, etc. Vostè sap que la plana de Urgell un dia es va dir que tenia que ser la despesa de la poma europea, ara no ho és. Vull dir, quines produccions vostès fan d'acord amb els tipus de terra o amb altres circumstàncies?
Bueno, nosaltres fem tot tipus de producció, però ens adaptem a el que vol fer el pagès. A Linyola és un poble on hi ha molt poc plantat, molt poca fruita. Tenim un 5% del poble de fruita, molt poc, i per això que el que és fruita és més que res residual. El que sí que tenim és molt alfals, des de sempre hem fet molt alfals. Som el primer poble, el poble que porta més alfals a Transalfals, que és una cooperativa de segon grau, i després cereal. Aquí a la cooperativa estem produint uns 40 milions de quilos de panís i uns 15 milions de quilos de blat i uns 10 o 12 milions de quilos d'ordi. Això és la gran majoria de la producció que fem. Però, com a cooperativa, el bo que tenim, o el que em sembla que va ser la bona decisió, va ser ficar una fàbrica de piensos, i nosaltres només gastem cereal produït aquí a Linyola. No acostumem a gastar cereal vingut d'altres puestos. I això també es fa que el nom, doncs, moltes vegades, sigui més apreciat el nostre pienso.
I referent al bestiar, al producte ramader, quin és el producte ramader que vostès tenen per treball, per base?
Bueno, nosaltres no tenim integrats, o sigui, tots els nostres clients són ramaders, o sigui, no tenim integració dintre de la cooperativa, i molt vaquer, molt també molt pienso de videll, algo de porc, perquè de porc poca gent hi ha que no estigui integrada en alguna molt integradora, i després també molt cavall i molt bueno, tot tipus d'ovella, i també fem molt tema d'ensacat per a alguns, bueno, pues, com percotècnica, principalment.
Ara, com a persona experta que vostè és amb el tema, com us ho està demostrant, permeti'm dir-li que vostè creu que estem ben distribuïts el territori amb les produccions adequades de consum o industrials que necessita el país, perquè com és que ens falta gènere? Com és que importem? Com també exportem, però vull dir, som país que produïm, però necessitem més perquè gastem més del que produïm, segons diuen els números. Està ben distribuït el país perquè puguem tindre de tot, amb els volums de tot, o amb les indústries, perquè vostè sap que necessitem productes potser d'altra tipologia. Per exemple, productes cosmètics, productes per a essències de colònies, productes, és a dir, del que avui tenim encara ens fa falta més coses, perquè no les fem. Tenim ben distribuït el quadre de territori ramader com ara està, o bé caldria fer una redistribució, o bé una podem dir, planificació de territori en conjunt amb el bestiar i amb el cultiu.
Bueno, jo no soc polític, eh? Vull dir, no m'he dedicat mai a la política.
No, però... és una pregunta política, és una pregunta no, professional, eh?
Tu ho vistis una mica, a veure. Durant molts anys, parlem de Catalunya, el país català, s'ha tingut espavilat. La indústria en si, cap a on ha dirigit la indústria, moltes vegades no ha valorat Catalunya o no ha dirigit Catalunya, ho ha dirigit un país que és Espanya, que és molt gran. I moltes vegades he pensat perquè no es fa més indústria aquí, pues, per què? Perquè parlem molt clar, aquí es havia fet tractors d'euros, motos de diferents barques, camions barreiros, tot això es havia fet i tot això s'ha perdut. Som incapaços hasta de produir una moto que tots ens han de comprar de fora i tots ens han de vindre de fora. Això és una política que no s'ha fet bé en el seu moment. No perquè no siguin bons construint, sinó perquè no ens ha pogut mantindre el que uns van construir. I això, com a pagesos, no podem dir ben cosa. El que sí que puc dir és que el pagès ha tingut, al costat de la seva empresa agrària, ha tingut de ficar una granja per poder subsistir. I tots els països que han fet una granja al costat de la seva empresa han pogut viure més tranquils que el que només ha tingut el tema agrícola. Per això, què passa? Que cada vegada hi ha més bestiar i aquest bestiar menja i consumeix un cereal que hem d'importar de fora. Qui ens ha conduït cap aquí? Bueno, ens ha conduït cap aquí la subsistència, el poder tirar endavant. Que ara tenim un país més contaminat de nitrats que molts altres, segurament, però jo crec que la política, el que és polític, ens ha de conduir cap allà on hauríem d'anar. No cap a que cada 4 anys me voto i tirem endavant i anem fent la pilota gran. Jo crec que és així. Però nosaltres decidim, al final només podem decidir sobre el que nosaltres fem i per poder subsistir. No sé si t'ho he explicat prou bé, és el que jo penso.
Estupendo. Perquè és que a vegades penses, dius, ara mateix, per exemple, l'altre, fa uns dies, vam estar parlant amb els de Alguaire, que ja sap que vostè que tenen una producció de figues, i no entens, com altres productes, de que hi ha unes demandes i de que, per exemple, tinguem unes produccions tan petitetes que no podem satisfacer aquestes demandes que no es pide el mercado. És a dir, que jo crec que en 328 hectàrees de figues pues no podem cobrir tota la demanda d'aquest producte i així ens passa amb moltes coses. I això vol dir que potser el que vostès estem dient aquí ens pues falta que aquest polític pensi que té que diversificar una mica més el territori de cara amb aquestes demandes que ens estan fent de forma continuada i que nosaltres no podem doncs, abastecer. Una altra cosa, referent al que vostè ha dit adés, de lo relleu del camp, el relleu generacional. No creu vostè que potser tindríem que donar entrada a la gent de fora, és a dir, a la gent que venen emigrants de segons quins països, integrals, i que també estiguessin incorporant-se a les explotacions que a poc estan quedant buides, perquè què en farem d'aquestes explotacions que el propietari es jubila?
Jo no sé quina és la solució. El que sí que tinc clar és que tindré tantíssima gent per aquí que no té papers i no pot treballar i que malviu de qualsevol manera, no és una solució. Nosaltres, com a fruticultors, donem molta feina amb gent a la temporada que venen a la fruita. Però, ja ho heu vist aquest any, se'ns tracta de manipuladors, de negreros, d'explotadors, de que fem les feines malament. Mireu, l'any passat, a temporada se va fer 350 visites al camp per veure com la gent treballava i només se va fer 4 denúncies i de les 4 només una va arribar a sanció. Aquest any és un any molt difícil, que hi ha hagut el tema del Covid, de 400 visites hi ha hagut 14 sancions i de les 14 veurem quantes arriben al final amb multa, no? Això vol dir que no ho fem tan malament. No sé si tots els empresaris poden dir el mateix de tot el que fan, però moltes vegades aquí a Lleida se'ns ha tractat pues, molt malament per col·lectius, que també hi són, de que fan la seva feina, perquè al final molta gent el que volen és que els donen papers d'una vegada i que puguin treballar. I nosaltres no estem en contra amb això, eh? Simplement diem, nosaltres llogarem el que puguem llogar, el que no té papers no el podem llogar. I això el govern dona una solució, alguna solució, però de moment no l'està donant. Cada vegada tenim més gent que malviuen i jo crec que hi deu haver gent que volen que hi hagi gent a la plaça esperant que els donin feina. I això no crec que sigui el millor per un país. Però això els dic, és una política que crec que s'ha de tirar endavant i s'ha de buscar una solució. Aquest any hi ha hagut 400 joves, d'aquestos que en diuen joves acompanyats, que se'ls ha donat feina. D'aquestos, el 70% no han trobat feina, perquè se'ls ha pogut arreglar els papers. Però, clar, si no hi ha alguna solució, si tu no pots llogar, no pots donar feina a una persona i aquella persona no té papers i si no té papers no pot treballar, això és un peix que es mossega la cua i quina solució tenim? Això, administrativament, hi ha alguna solució.
Hi ha una altra qüestió de que a mi em sorprèn molt, de dir que cada vegada tenim persones que ens falten persones per a certs, podem dir, oficis. És a dir, podadors, gent de granja, gent de que sàpiguin treballar, gent que sàpiguin anar a fer amb aquestes noves tecnologies que dominen els drons, la informàtica, etc etc. És a dir, ens falta gent de, podem dir, de treballs concrets, oficis, als nostres sectors agroalimentari o sectors agropecuaris. Què passa aquí? Que no funciona la formació professional? O tindríem que fer, per part de les cooperatives, cursos específics, equips específics, tindre'ls a punt sempre per poder cobrir aquestes necessitats que ens estan demandant i de que no que no podem complementar per falta de saber fer oficis, de no tindre gent d'oficis. Què creu amb això vostè?
Miri, avui en dia tindre un bon xòfer de tractor és gairebé missió impossible. Tu compres un tractor que val 100, 120.000 euros i ficaràs una màquina al darrere que pot pagar 50, 60.000 euros més i l'hauràs de donar a una persona que moltes vegades no saps si està qualificada per fer-ho, però no troba res més. Vull dir, clar, això és un exemple, no? Per què la gent no fa cursets? Perquè, clar, molta gent d'aquesta, la feinada és a poder tindre els papers per treballar. I quan un no té papers per treballar i el moment que té papers ho pot empezar a treballar, de seguida busca feina, no li explico els que es preparen. No té temps de preparar-se. Aquesta gent té una necessitat molt forta. I una altra cosa que hi ha molt clara és que abans els fills de pagesos, molts continuen de pagesos, ara no continuen, perquè no es guanyen la vida, sembla ser tan dignament com en un altre lloc. Llavors això vol dir Perquè jo me'n recordo que quan jo era jove, qualsevol fill de pagès et portava el tractor i feia totes les feines que sabia fer, perquè als estius, mentre no estudiaves, treballaves a casa. Ara això desapareix. No hi ha gaire fills de pagès que hagin portat mai el tractor, ni hagin fet mai cap feina, perquè han estudiat i als estius pots fer altres coses o fan vacances. I això ens porta a que no tinguem gent preparada per continuar, que moltes de les coses que nosaltres sabem que s'ha passat de pares a fills s'estan perdent perquè no hi ha continuïtat. I després també us vaig dir, clar, molta gent de la que ve d'altres països a treballar aquí no ha fet mai de pagès. No saben, us has d'anar dient tot el que hem de fer i això us has d'anar ensenyant, però us has d'anar ensenyant a base de tindre'ls a casa. I una vegada en saben, moltes vegades marxen amb un altre que els pagui, pot pagar més que tu.
És a dir, que ens podem trobar de que tinguem d'aquí poc, que no tinguem gent que ens porten les explotacions, que no porten certes empreses o que no estiguin dintre de certs de tot l'entramat agropecuari.
Sí, i s'està perdent coses com, per exemple, l'alfals, que és un gènere molt delicat, que s'ha de saber fer a les hores que toque. Això s'està perdent, perquè la gent hi va a l'hora que els sembla i ho fan. Quan abans, a vegades, havies de perdre la nit mirant que és la humitat perfecta per poder-ho fer. Clar, com més gran és l'explotació, menys pots fer això. I el gènere pues, potser no s'ha replegat tan bé com si potser replegava abans. Però clar, ja. Si abans replegaves 10 hectàrees i ara replegues 200, ho posa cap ja.
Què opina vostè de la experimentació, de la innovació, de la transferència tecnològica? Ens falta camps d'experimentació, ens falta fer seguiments reals. Amb això crec que el cooperativisme podria fer molt.
Jo crec que el que ens falta és diners per dedicar-me a això. Perquè aquí tenim, hem passat per l'IRTA i per molta gent que s'hi dedicaria, que ja ho ha tingut de deixar, agrònoms a Lleida, feia moltes proves, ho ha tingut de deixar per no tindre el que és els diners per continuar ensejant. I això va en contra de la pagesia. Però, clar, i jo sempre vull dir el mateix, els diners són pel que són i es dediquen al que són i nosaltres podem fer una mica el que podem, però no som govern, el govern és un altre. I si governéssim un altre segurament ho faríem d'una altra manera, potser també ho faríem malament, però segurament ho faríem d'una altra manera. El que està molt clar és que aquí a Lleida, que és eminentment pagesa, i fixeu-vos-hi que quan surt un conseller o surt algú de Lleida o algú d'agricultura, surt de Lleida. Sembla ser que només som aquí. Donant un exemple. Aquí a Lleida es va dir que els temporers dormien al carrer. A Barcelona hi ha 1.500 persones que dormien al carrer cada dia. Són gent sense sostre, no se'ls diu que són temporers. Aquí tots els que dormen al carrer tampoc són temporers, hi ha de tot. Però ja tenen l'etiqueta.
Llavors, ja per anar ja finalitzant, perquè és una xerrada molt maca.
Sí, Josep, hauríem de fer...
Podria parlar hores i hores, Vull dir, fem una miqueta de llotge, oi? Quines cotitzacions són les que tenen aquí vostès de la terra per jornar a l'hectàrea de rec, algo de secà, d'hortes i aquestes coses? A quin preu se cotitza, vull dir, els terrenys? Van a l'alça, van a la baixa? Puja baixa, això?
Aquí a Linyola és un dels pobles on més se paga la terra. S'ha arribat a pagar pues 60.000 euros per jornal, per hectàrea. És moltíssim, Terra camp, No és el normal. Si tu vas a altres pobles, estan parlant de la meitat del que això que estic dient. Però què és el que està passant aquí? Que aquí finca que surt, finca que es compra. Això és l'oferta i la demanda. També penso que hi ha molta gent que tenen terres aquí que viuen a fora i que la porta rentada a algú, pagès. Pensem que el 50% de la terra que hi ha al Canal d'Urgell és arrendada. Hi ha gent que no fa de pagès. Jo crec que és més i tot, però bueno, diuen el 50%.
I els arrendaments a quin preu es cotitzen aquí baix?
Bueno, s'està parlant entre 150 i 400 euros hectàrea. Depèn molt de la terra, de la categoria i de la manera de la finca. Les finques grans se cotitzen més, finques petites es cotitzen menys.
I qui compra? Però,
Josep, hauríem... Josep, què em sents?
Sí, ja... Quasi està ja.
Sí, però, Josep, un parell de preguntes més
ja
breus
està,
i hauríem d'anar acabant
compre?
Ja. Sí.
Qui compra i qui ven?
Està llançat, per Josep, avui. Dius bé, dius bé.
Senyor Pedros?
Sí, sí, que no em pareix sentit, dius bé.
Qui compra i qui ven?
Qui compra i qui ven? Sí. Compren els pagesos que tenen diners per allò, per poder comprar, i venen la gent que no fan de pagès, normalment. Gent que viuen a fora, que el pare s'ha mort, els fills viuen allí, que tenim unes finques, bueno, pues, m'ho venc, perquè moltes vegades el pare ho ha deixat a partir entre diversos germans, i aquest el que volen és partir d'alguna manera, i l'única manera de partir, i moltes vegades es venen.
No hi ha capital de fora?
Aquí al poble, de moment, no ha vingut gent de fora. Sí que ho
han dit això... I per allà de Deixaullers, que és una llàstima, com veu vostè lo de l'aigua?
Lo de l'aigua ho veig totalment necessari. Hem de fer una millora. Perquè quan vas a d'altres llocs i voltes una mica, moltes vegades et sembla que som el rovell de l'ou. I el rovell de l'ou potser havíem sigut al seu moment, però ara... quan vas en llocs on tenen un rec pressuritzat i poden fer ploure quan ells volen, la cosa canvia molt. Aquí s'està parlant molt de fer doble collita, però una doble collita amb terra campa és molt difícil. I crec que, d'una manera o altra, si hem de portar més hectàrees, ho hem de fer millor. El que no podem fer és fer regar tots els nostres jubilats, que ens ho reguen tot, o gent que... O sigui, el problema que tinc més difícil avui en dia a la pagesia del Pla d'Urgell és el regar. Com ho regues? No és el mateix regar 30 hectàrees que 100, que 200 hectàrees. I amb això, i no es pot regar de rellotge, s'ha de regar bé, s'ha de veure si l'aigua arriba al cap, tot això. La gent que en els països no ho veu, això. Però un país que rego bé o no rego bé pot tindre el doble de collita que un que ho fa malament. És que és molt
vostè
important.
Vostè creu que acabarem, ja per deixar això acabat, acabarem regant, com Déu mana, amb les tecnologies que... la telemàtica informàtica comporta, regarem bé, arribarem a regar bé?
Jo crec que això és el futur. El que no podem fer és, en un moment de que cada vegada ens falta més aigua, que ens diuen que ens retallaran l'aigua, que cada vegada la tecnologia la tenim més a l'abast, regar amb un rec de fa 150 anys. Perquè el canal d'Urgell, no, 160 anys ja fa que el van fer, i poc s'ha fet per millorar. S'ha fet i preixis més aigua, però per millorar poc s'ha fet. Jo crec que s'hi ha de fer alguna cosa.
I per últim, regar serà car o regar serà una cosa que la podrem suportar?
Jo crec que si aquí lo regar és massa car, haurem de deixar de produir. I jo crec que el país català no pot deixar de produir, perquè ho hem vist molt clar. Ara, en un temps que hem tingut problemes, sort n'hi ha hagut que aquí estigui produint. Quan estàs en mans d'altres països que et porten el gènere, estàs en mans d'especuladors que faran amb tu el que voldran. I això, com a país, s'ha de valorar molt.
Doncs pues molt bé, senyor Jaume Pedrós, molt agraït per aquesta gentilesa que ens ha tingut a Ràdio Balaguer, al programa Agrografia, i dir només un últim pensament seu. Hi ha futur?
Jo crec que sí. El futur hi hem de creure. Jo al meu fill li he de dir que faci de pagès perquè es guanyarà la vida. I això és el que pensen tots els pagesos. No ho hem de fer com ara, que molts diuen fill, dedica't a una altra cosa, que la pagesia només faràs qui patir i no guanyaràs la vida. Això li
pues moltes gràcies, senyor Jaume Pedrós, i a redaure. Agraït, eh? Bon dia.
Gràcies per convidar-me.
Molt bé, gràcies al senyor Jaume Pedrós, com diu el Josep, president de la cooperativa del Camp de Linyola, per haver participat en l'agrografia d'avui dimarts. Nosaltres ara, Josep, donem pas a l'actualitat agrària.
Molt bé, bon dia, gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, els dimarts cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Entrem ara, doncs, en la recta final de l'agrografia d'aquest dimarts i ho fem parlant primer d'actualitat agrària, de tres informacions que els volem donar a conèixer avui. Avui la primera d'elles és que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha fet recentment un balanç excel·lent, diu, del pla d'acció de la fruita dolça i assenyala que ja s'està notant els efectes. Assegura en aquest sentit que enguany s'ha tancat una campanya de la fruita amb uns preus per sobre d'anys anteriors a causa sobretot de la reducció de l'oferta per una collita dolenta provocada per les gelades, però també assenyala per un increment de la demanda. Són tendències i caldrà veure, diu Teresa Jordà, què passa els propers anys. El pla, que es va articular en 10 mesures, ha mobilitzat 10 milions d'euros. De fet, més de 6 milions corresponen al pla d'arrencades i als plans de reconversió. Una altra mesura destacada ha estat el reforç de totes les baules de la cadena de valor, també disposar de dades actuals del sector i, en el marc de la mesura basada en l'increment del consum de fruita, s'han impulsat accions destacades per tots els canals possibles amb un impacte notable des de la campanya Fruita de Catalunya, La teva fruita, a Benvinguts a Pagès, totes les accions fetes per xarxes socials fins al programa de consum de fruita a les escoles. D'altra banda, destaquem també que el Departament d'Agricultura ha donat per finalitzada la campanya de tractaments aeris d'aquesta tardor per al control de la processionària del pi, la coneguda eruga, que s'alimenta de les fulles dels pins, tot i que les afectacions importants per processionària continuen la tendència a disminuir. S'ha mantingut l'esforç els últims anys en les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals. Els treballs s'han realitzat a 15.000 hectàrees en terreny forestal, principalment a les comarques del Pirineu i Prepirineu, tot i que també en algunes de la plana com la Noguera. L'objectiu d'aquestes actuacions no és erradicar d'aquest organisme nociu, sinó contribuir a l'equilibri natural mitjançant una disminució de les seves poblacions fins a nivells que permetin que els depredadors naturals i parasitoids puguin desenvolupar la seva funció de manera eficient. I destaquem també que Unió de Pagesos ha lamentat la inacció, diu, del govern català davant el col·lapse en què es troben els sectors ramaders a Catalunya i ha advertit del risc que moltes explotacions hagin de plegar per manca de viabilitat amb el conseqüent despoblament a les zones rurals. Els responsables del sector ramaders del sindicat han denunciat una gran falta d'inversió i un grau molt alt d'incompliment d'actuacions pendents des de fa mesos de l'administració catalana. Des d'Unió de Pagesos han assenyalat que estan a l'espera d'un gran nombre d'actuacions i normatives i ho atribueixen a un govern aturat en part a causa del clima preelectoral que viu el país i també per les circumstàncies derivades de la pandèmia. Un dels problemes per als quals Unió de Pagesos reclama una solució és, per exemple, la modificació del decret d'ordenació de les explotacions ramaderes amb mancances i contradiccions. Des del sindicat assenyalen que, tot i que Agricultura ha estat d'acord amb algunes de les seves demandes, la ineficàcia d'aquesta normativa no permet desencallar qüestions com, per exemple, la limitació de les explotacions lleteres a 300 vaques en producció, la definició de noves distàncies entre granges d'aviram i porcí i la protecció, entre altres, de granges de mares per assegurar una producció porcina sostenible. I com sempre, acabem el programa recomanant les diferents jornades tècniques que tindran lloc properament, totes elles encara a dia d'avui a causa de les restriccions per la pandèmia es fan en línia de forma telemàtica. La primera que el recomanem porta per títol Gestió dels ecosistemes auxiliars i tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 2 de desembre. Els objectius d'aquesta jornada són donar a conèixer els avantatges de la utilització de marges funcionals i les seves multifuncions, com per exemple allotjament de fauna auxiliar, també exposar els beneficis de la presència de fauna auxiliar justament en una explotació hortícola ecològica a nivell del control de plagues i les malalties que se'n poden derivar, pol·linització, augment de la biodiversitat i equilibri de l'ecosistema, entre altres, i explicar experiències de marges i fauna auxiliar en horta professional. L'altra jornada que el recomanem també se celebra aquesta setmana, concretament el dijous dia 3 de desembre, i en aquest cas porta per títol Gestió eficient de les dejeccions ramaderes per una major sostenibilitat i mitigació del canvi climàtic. La gestió de les dejeccions ramaderes és un aspecte clau en la sostenibilitat de les pràctiques de fertilització. Aquesta afecta tant la producció i qualitat dels cultius com les emissions de gasos i altres substàncies. A més llarg termini, l'aplicació de les dejeccions ramaderes i els seus derivats en el sòl agrícola milloren la qualitat d'aquest i augmenta el magatzematge de carboni, reduint les emissions de CO2 i contribuint a la mitigació del canvi climàtic. En aquesta jornada es fa un repàs a la millor gestió de les dejeccions ramaderes per obtenir uns efectes positius en tots aquests aspectes i contribuir així als objectius de desenvolupament sostenible de la ONU. I la darrera jornada que el recomanem està relacionada amb la nova PAC. De fet, el títol és La nova PAC explicada a la pagesia agroecològica, una visió crítica. En aquest cas tindrà lloc el dia 18 de desembre. L'any 2018, recordem que la Comissió Europea va llançar la seva proposta respecte de la nova política agrària comunitària. No obstant, la nova PAC entrarà en aplicació a partir de l'any 2023. Actualment, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea estan negociant amb la Comissió el text final de la nova política agrària comunitària. Per tal de conèixer com ha anat evolucionant la PAC al llarg de la història, saber l'estat de la negociació actual, conèixer com serà la nova PAC i poder sotmetre-la a crítica des de la Conselleria d'Agricultura i també des d'Unió de Pagesos es proposa aquesta jornada especialment orientada a la pagesia agroecològica. Com dèiem, totes les jornades es fan de forma telemàtica a causa de la pandèmia. Els interessats s'hi poden inscriure visitant concretament la pàgina ruralcat.cat. I com sempre ens acomiadem amb música, avui amb la cançó Cel estranger de l'últim àlbum dels Blaumut. Amb ella ens acomiadem fins al mes vinent. Gràcies com sempre per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dimarts.
Passaria tres vides pensant en ciutats de les quals fugiria saltant pels terrats a la manera més digna de robar un llençol que em servís com a tal o com a eina de vol. Mirat, avui sóc viatger de la línia més corba del fum del cafè, d'una idea que es clava quan no penso en res. Ben mirat, si t'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé a la classe turista d'un cel estranger. Vides comptant els detalls tan petits com les gotes que ens fan de mirall. Cada peça perduda d'un lloc incomplet, les virtuts de la llana quan sé que tens fred. Ben mirat, estic la mar de bé, l'intangible és l'única forma que sé, jo que visc en un astre i no penso en res. Ben mirat, si m'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé, la classe turista d'un cel estranger. Ara que no tinc paraules, s'esborra el temps. Ara que visca la lluna i no sé ben bé per què, ara que no som perfectes i tenim el que sabem, ara que visca la lluna.